Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. Si no plou el suficient abans de l'estiu a la nostra població, Falset, la nostra població, tindrà restriccions d'aigua per deixadesa de l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Falset. Així ho han afirmat a l'edició de l'informatiu els membres d'Independents per Falset, Albert Comte i César López, que acusen també l'equip de govern de l'Ajuntament de malbaratar diners amb els cloradors d'aigua. Amb els integrants d'Independents per Falset, Albert Comte i César López, en parlarem amb aquesta edició informativa. Com sempre, ja més notícies, notícies que us desvetllem en titulars. Signat ahir divendres un conveni entre el Consell Comarcal del Priorat i el Departament de Medi Ambient per al qual es construiran a la comarca 123 habitatges de protecció oficial. Dels 123, 38 es construiran a Falset. El Parc Natural de la Serra del Montsant publica un atles sobre els amfibis i els rèptils. La Diputació de Tarragona millora la xarxa viària al Masroig. Últimes places per estudiar català del Servei Comarcal de Català. I de l'àmbit dels esports, destacar l'equip de Ràdio Falset, que encapçala la classificació de la Lliga Local de Futbol Sala. 12 i 33 minuts. Comencem. Doncs comencem. Us ho diem en titulars. Si no plou el suficient abans de l'estiu a Falset, la nostra població, tindrà restriccions d'aigua per deixadesa de l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Falset. Així ho han afirmat a l'edició de l'informatiu els membres d'Independents per Falset, Albert Comte i César López, que també han acusat a l'equip de govern de l'Ajuntament de Falset de malbaratar els diners de l'Ajuntament amb els cloradors d'aigua. Amb els integrants d'Independents per Falset, Albert Comte i César López, en parlem amb aquesta edició informativa. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Avui som aquí doncs amb el César López, regidor del grup d'Independents per Falset a l'Ajuntament de Falset, i amb el membre d'Independents per Falset, Albert Comte. En principi, volíeu replicar el tema de l'aigua a Falset, no és així, Albert?
Bueno, sí, jo més que res voldria defensar una miqueta la feina que es va fer doncs, els últims 4 anys, perquè clar, veient declaracions que s'han fet a la ràdio, que s'han fet amb programes també que s'han fet aquí a la ràdio, doncs clar, voldria defensar les feines que s'han fet i que no estan a la vista de tothom, però que estan allà dins de l'Ajuntament. Per exemple, el que el voldria explicar, el tema del Pou de la Torre, que se va estar lluitant durant més de 10 anys pel Pou de la Torre, es va aconseguir al mes de setembre-octubre del 2005 fer la Mancomunitat de la Mancomunitat, de la qual eren membres l'Ajuntament de Marçà, la Torre de Fontaubella, Pradell i de la Teixeta i Falset, i del qual se va passar per justícia els papers a finals de l'any passat, i m'agradaria que això no es perdés, perquè creiem que és el futur de Falset. Si no tenim aigua, doncs no podem tirar endavant.
Tu deies del que s'ha dit aquí a la ràdio. Què s'ha dit aquí a la ràdio?
Bueno, se'ns diu que no s'ha fet manteniment.
Ho diu qui?
L'actual Ajuntament. L'actual Ajuntament està parlant de que no s'ha fet manteniment durant els últims 4 anys.
Amb alguna persona, algun regidor específic?
No, no voldria entrar en detalls de persones i tal, perquè és que crec que no val la pena. O sigui, aquest tema s'ha de tancar aquí i crec que no s'hi ha de continuar, no? Jo crec que s'ha de marcar una sèrie de prioritats a l'any 95, s'han complert pràcticament totes, i els últims 4 anys s'hi van marcar les prioritats de començar per la part grossa, que era preparar tota la documentació del Pou de la Torre, buscar els diners i el projecte, se va buscar el dipòsit, on es van comprar els terrenys per poder-lo ubicar, prop de la zona del Coll de l'Eudalda, es va fer el projecte, que és el que ara han aprovat a l'Ajuntament per entrar al pla d'obres, i demanar les subvencions, i la següent fase era fer la reparació de la xarxa d'aigua del poble, la qual ja hi havien fet estudis previs, tant tècnics com geotècnics, per veure si es podia fer algun pou més a la zona, i res més, no? El que passa és que doncs, tota aquesta feina està deixada a l'Ajuntament, i doncs, sembla ser doncs, que no es vol reconèixer que s'ha fet. No, amb això no vull dir que el manteniment de les instal·lacions sigui deficient, clar, com comprendràs.
O que és el mateix, si no millora la política d'aigua de l'Ajuntament, aquest estiu, si no plou, podien tindre problemes d'aigua, segons vosaltres.
Aviam, jo el que et puc dir és que, aviam, per exemple, ensenyaré els números de l'estiu del 2005, on el consum mitjà d'aigua des del 24 de juny fins al 31 de juliol va ser de 270 litres per persona i dia. T'ho he comptat des del 24 de juny, perquè abans s'omple la piscina i clar, són molts litres d'aigua els que hi caben, no? dels 270 litres que va haver a la part punta de l'estiu, el mes d'agost va passar de ser de 240-245 litres, no? L'hivern del 2005 va ser plujós. Estem a mes de febrer i ja m'ha plogut la meitat del que els anys anteriors. Clar, és preocupant, és preocupant. Jo vull llançar un crit d'alarma a l'Ajuntament, no? Perquè el dipòsit nou aquest estiu no crec que estigui muntat si encara està exposició pública el projecte. Almenys entenc que ha d'estar exposició pública, al mínim.
Creus, doncs, que no s'estan fent les coses bé des de l'Ajuntament amb el tema de l'aigua?
No, no, o sigui, no t'estic dient que s'estiguin fent malament. Simplement que crec que no s'ha tingut en compte la feina que s'ha fet fins ara, que l'han desplaçat i estan començant des de zero quan podrien aprofitar tots els estudis tècnics que hi ha hagut de la xarxa d'aigües actual i les previsions que hi havia, que en definitiva són les que han posat dintre el POM, que és el Pla d'Ordenació Municipal, encara que el poble creixi o no. Però allí dins estan totes la documentació que crec que els hi fa falta per a tirar endavant la reparació de la xarxa d'aigües i dels dipòsits, i sobretot el Pou de la Torre.
Un Pou de la Torre, situat a l'altre municipal de la Torre de Fontovella, fent memòria que tenia que abastir o que té que abastir a diversos municipis de la nostra comarca, no?
Així és, ha d'abastir Marçà, Pradell, la Torre i Falset. I llavors hi havia aquest projecte és un projecte de l'any 2000, que nosaltres el vam rescatar, que és quan hi havia els independents a l'Ajuntament. Es va rescatar fa 3 anys, quan es va signar tot el conveni de la Mancomunitat del Pou de la Torre, i es van anar a buscar els diners a l'Agència Catalana de l'Aigua i a Medi Ambient per aconseguir refer el projecte, actualitzar a la fecha de 2000, a data 2007-2000, any 2008, per a poder-se dur a terme.
Altres municipis que també estan inclosos en aquest abastiment d'aquest Pou de la Torre, Marçà, per exemple, que altres municipis de la nostra comarca, com veus la situació? Creus que també està malament?
Sí, jo crec que ja és el que et deia abans, no? O sigui, veig que estem a més de finals de mes de febrer, no ha plogut, estem amb la meitat de pluviometria que l'any passat. Clar, això és preocupant, no només per Falset, sinó per la resta de comarca, clar.
D'acord. César, alguna cosa d'aquest tema?
No, perquè són temes tècnics i més temes que ja venen d'abans, i jo amb això no hi puc entrar. Si surt algun tema una mica més polititzat, llavors sí que entraria.
Alguna cosa que vulgueu afegir?
Bueno, posar una miqueta més d'èmfasi, ja et dic, amb el tema del manteniment, doncs que no estic d'acord amb les declaracions que s'han fet, perquè, aviam, el tema dels cloradors, per exemple, que deien que no s'havien col·locat cloradors, que l'aigua era deficient, bueno, o sigui, en les anàlisis d'aigua sortien tots correctes, no hi va haver cap problema fins al final de legislatura. Sembla ser que els anàlisis han sortit malament a partir del 27 de maig, és molt estrany, i dir-te pues, bueno, que nosaltres vam començar a canviar els cloradors a partir del mes de febrer-març del mes de l'any 2007 i que amb subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua, i que després de cop i volta pues, bueno, doncs es van fer una sèrie d'augments de crèdit de l'Ajuntament per canviar dos cloradors més. Crec que eren innecessaris quan hi ha subvencions per tot arreu per a buscar-los, des de la Diputació a la Generalitat, passant per l'Agència Catalana de l'Aigua o Medi Ambient.
Crec que s'han malbaratat els diners en aquest tema per part de l'Ajuntament?
Crec que han corregut massa. Crec que hem corregut massa a fer unes inversions que no eren necessàries, almenys fer-les tan de pressa.
Es deies que el 27 de maig, quan van canviar van fer una altra anàlisi, les anàlisis van donar la volta.
Sembla ser que va ser així, no? O sigui, fins a llavors no hi havia hagut cap problema, ja sabíem les mancances que tenien les instal·lacions, n'érem tots conscients, però els anàlisis anaven sortint correctes, el manteniment s'anava fent. O sigui, els pous es vigilaven a primera hora del matí, a les 6 del matí, i a última hora de la tarda, tots els dies de l'any, els 365 dies de l'any. Per tant, no entenc on podia estar el problema. O sigui, els cloradors eren vells, és correcte, eren vells, però els anàlisis de l'aigua, torno a repetir, eren correctes.
En quants diners creus que s'hagués pogut estaviar aquest actual ajuntament?
Bueno, és el que et dic. O sigui, un clorador d'aquests aproximadament doncs costa uns 9.000 euros, entre 6 i 9.000 euros, muntat, instal·lat i posat en marxa. Se'n van comprant, sembla, si no recordo malament, per paraules de l'alcalde, les primeres declaracions que va fer eren dos o tres cloradors, doncs, bueno, fes números.
Sí, se va dir que s'havien gastat uns 4 milions.
Bueno, doncs mira, t'ho he dit ell, uns 4 milions. Jo
24.000 euros, sí.
Ho desconeixia. Entenc que fer un crèdit de 24.000 euros per a posar dos cloradors o tres, entenc que no val la pena. Quan hi ha subvencions, ja et dic, de la Generalitat, Diputació, Medi Ambient i Agència Catalana de l'Aigua, que te'ls donen.
Creieu doncs, que aquests 24 milions amb el grup d'independents per Falset s'haguessin estudiat, doncs, per part de l'Ajuntament.
24.000 euros.
24.000 euros, perdó. 24.000
sí, perquè 24 milions
sí,
són
sí,
molts
són milions. Sí, són molts diners, exacte. Molts aquests 24.000 euros, correctament.
No, o sigui, ja dic, ja, hi havia una previsió d'anar canviant, d'anar modificant la xarxa, anar reestructurant, anar posant col·laboradors nous, anar refent la, ja dic, la xarxa, o sigui, hi havia puestos com el carrer Nou que eren problemàtics, perquè hi havia xarxes que eren acabaven al final de... No estaven comunicades, per dir-ho d'alguna manera, amb la resta de xarxa, i hi havia puestos on faltava pressió, com era la part de dalt de la zona de l'hospital, la zona de residència vella, n'érem conscients, tot això s'havia de solucionar, i hi havia els punts concrets per a poder solucionar així, inclús pressupostos per arreglar-ho.
Encara que no esteu a l'Ajuntament, vosaltres esteu a l'oposició, doncs creieu que Falset pot arribar a tenir aquest estiu restriccions d'aigua si no plou?
M'agradaria poder-te dir que no, jo tinc els meus dubtes, la veritat, jo tinc els meus dubtes, ara com ara tinc els meus dubtes, si el dipòsit nou estigués muntat és molt probable que es podrien aguantar les restriccions, ara amb un dipòsit de 300 metres cúbics com és el que hi ha ara, doncs tenen un estiu molt dur pel davant, la veritat, l'Ajuntament.
Sense dipòsit nou, doncs, creieu que Falset va tirar restriccions, si és en un cas que no plogui el suficient, sempre.
Té molts números d'això. Pensa que, per exemple, el Riudecols ja estan amb restriccions d'aigua. Se'ls hi han solcit una mina. Entens? Esperem que aquí no ho passi.
Creieu que podien ser importants aquestes restriccions al nostre municipi?
Me fas aventurar molt, la veritat. Això no t'ho puc dir. Jo el que et puc dir és que jo, els anys que vaig estar com a regidor de l'Ajuntament, del 24 de juny a l'11 de setembre, se tancaven les fonts del poble, sinó per fer estalvi d'aigua i que no es malgastés. Les festes d'agost, per exemple, la festa de l'escuma es va anul·lar i totes les festes que comportaven gastos inútils d'aigua pues no es feien.
D'acord. El passat cap de setmana tenim els membres de Convergència i Unió, els dos regidors de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Falset. Entre ells, Adolf Peja, regidor de, entre altres coses, de tema de camins, elogiava la figura de teua, d'Albert Comte, a la passada legislatura.
Sí, sí, i és d'agrair. La veritat és que és dels pocs que s'han adonat compte de la feina que s'ha fet a l'Ajuntament des de la part de serveis municipals i camins, i ha sabut recollir els projectes que havíem deixat a dins a l'Ajuntament. Ara falta que els pugui tirar endavant.
Què li recomanaries com a exregidor?
Que treballi, perquè no hi ha res més a l'Ajuntament. Sangre, sudor i làgrimes, deien.
Quin veus els projectes més imminents per a aquesta propera legislatura, que fa ja gairebé 8 mesos, en aquest tema específic, en aquesta regidoria?
Pues s'han de posar les piles amb el dipòsit de l'aigua, poder portar l'aigua del pou de la torre i fer el manteniment del poble pues com s'havia fet fins ara, perquè no crec que fos tan deficient, la veritat. O sigui, si era deficient, alguna també ho seguirà sent ara. La gent de l'Ajuntament segueixen la mateixa.
César, alguna cosa amb el tema de
l'aigua? Sí, jo volia, sobre el tema de l'aigua, perquè va sortir aquí en una tertúlia, que va haver una persona que va dir que l'Ajuntament anterior, o sigui, els independents, que els cloradors que tenien estaven fora de lloc i que no eren cloradors oficials ni eren cloradors que estessin homologats, etcètera, etcètera. Que per això van haver de posar aquest clorador. Tu, com a tècnic, aclareixem-nos això, sisplau.
Sí, aviam... Això també ho vaig sentir jo, César, a la ràdio, la veritat és que em va fer molta gràcia, no? Perquè, clar, això, quan sents aquestes coses, dius, bueno, què faig, truco o ho deixo per inútil, no? Perquè, la veritat, o sigui, l'única cosa que pots fer és modernitzar, no hi ha cloradors obsolets o cloradors que estiguin fora normativa, simplement, o sigui, uns cloradors funcionen amb un sistema i uns altres cloradors funcionen amb un altre. Els que han actualment muntats, suposo, perquè et dic, jo no els he vist, només et puc dir el que vam muntar nosaltres, que és el de la Valenciana, és amb clor líquid, i els que teníem fins ara pues, eren clor amb pastilles. O sigui, a partir d'aquí, o sigui, ja et dic, mentre les anàlisis surtin correctes, ni medi ambient, ni sanitat, ni l'Agència Catalana d'Aigua et posarà cap problema. Simplement te donaran facilitats per a aconseguir subvencions i canviar les instal·lacions i renovar-les.
O sigui, que els cloradors que hi havia fins ara estaven dins de la llei.
Sí, perfectament.
Vale. No, només era per aclarir això perquè va sortir un dia a la ràdio dient que els cloradors aquells que estaven fora de lloc, etc.
Aquesta setmana també sorgia la notícia de la propera construcció de 38 habitatges aquí a la nostra població, entre ells molts 123 en total a la comarca, d'aquests 123, 38 aquí a la nostra població, a Falset. Gràcies a un conveni amb el Consell Comarcal del Priorat. Quina opinió teniu vosaltres de tot això?
Bé, a mi em sembla molt bé, no 38, si se'n poguessin fer 60 millor, quants més millor. L'únic que m'ha xocat d'aquesta notícia, bueno, la notícia aquesta és que si està firmat, no, això ja no ho sé, l'únic que m'ha xocat és que la setmana passada el senyor Torralba, l'alcalde de Falset, a Ràdio Mora, va fer unes declaracions, li van entrevistar, i una de les preguntes que li van fer, bueno, aquests habitatges a quin preu poden sortir? I va dir que sortirien a 21-22 milions. A mi em sembla una bestialitat per ser un preu de protecció oficial. No ho sé, no ho sé si és que es va equivocar, a la millor es va equivocar en aquell moment, però jo he sentit dir per ahí que els preus de protecció oficial surten a 14-15 milions com a màxim. I més comptant de que el terreny és gratis, perquè si el terreny no posa l'Ajuntament, això no, i el sòl és el que fa pujar el preu de la vivienda.
No serien tant de protecció, doncs, en paraules
planeres. A veure, tu, un de jove, una parella jove, que li diguis que val... És més, aquí a Falset hi ha pisos de particulars, de promotors particulars, que estan en venda i es venen a 21-22 milions, pis de nova construcció. Seran més petits o més grans, però són pisos de nova construcció. Llavors, quina protecció oficial és aquesta? Aquesta és la meva opinió.
D'acord, doncs Albert Conte, César López, alguna cosa més que vulgueu afegir?
Sí, jo amb això que he dit dels pisos de protecció oficial també ho trobo bé, simplement, bueno, fer-te una petita pinzellada, no? O sigui, és el que et deia abans, al mes de juny s'estan gastant 250 litros, per ser una idea, són 700 metres cúbics al dia, augmentem la població perquè se suposa que si posem uns habitatges hi ha de viure algú, pues encara més necessari el pou de la torre serà, no? Ni res més.
D'acord. Amb aquesta... Alguna cosa, César?
No.
D'acord. Amb aquesta afirmació de l'Albert Comte ja acabem. Albert Comte, César López, membres d'Independents per Falset, gràcies per vindre aquí a l'informatiu de Ràdio Falset i molta sort.
Gràcies a vosaltres per haver-nos deixat vindre.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. Canviem de notícia. Parlem del conveni, d'un conveni ja signat ahir divendres, un conveni entre el Consell Comarcal del Priorat i el Departament de Medi Ambient, per al qual es construiran a la nostra comarca 123 habitatges de protecció oficial. D'aquests 123 habitatges de protecció oficial de 70 metres quadrats, 48 es construiran a Falset i els demés a 8 municipis més de la nostra comarca. D'aquest conveni signat ahir al Consell Comarcal del Priorat i del canvi de gerència al Consell Comarcal, en parlem amb el president del Consell Comarcal del Priorat, Josep Anton Robles. Josep Anton Robles, bon dia.
Hola, bon dia.
Tal com tenim en titulars, ahir es va fer la roda de premsa, es va comunicar que es construiran 123 habitatges protegits a 9 municipis de la comarca del Priorat, entre ells Falset, que n'hi venen 38 de nous, no és així?
Sí, és així.
Un conveni entre el Consell Comarcal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Sí, de moment és un conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal, que han acabat de fer efectiu a tres bandes per cada ajuntament que forma part d'aquest conveni. Sí.
Què es pot dir d'aquests nous habitatges?
Home, què es pot dir? Doncs que això és un... A veure, jo avui ho he dit molt clar quan han signat el conveni. Això és un dia històric per la comarca. Aconseguir un centenar d'habitatges, més d'un centenar d'habitatges per protecció oficial destinats a la gent jove de la comarca, bueno... I tinc l'experiència del set de Cabassers i això... Jo crec que avui doncs és un dia molt important per la comarca i sobretot per la gent jove de la comarca que vulgui quedar als municipis on viuen.
Amb un preu, suposem que amb un preu subvencionat, un preu
sí,
econòmic...
Queda molt bé. Ara no et puc dir els números, però quan els joves ho senten, obren els ulls. Vull dir que queden molt bé. Queden molt bé de preu i queden molt bé en si els pisos aquests.
Una iniciativa més que important per a la nostra comarca, per a la gent jove, sobretot.
Sí, en van destinats més que res a la gent jove, eh? Perquè crec que la gent jove, doncs, tant si volen independitzar com si volen formar família, doncs ens hem de donar facilitat que es puguin quedar als nostres municipis i que no hagin de marxar fora. Si no tenen feina i han d'anar fora, avui en dia les carreteres amb poc temps te desplaces, però la vivienda al lloc on t'has nascut sempre bé, sempre agrada tindre-la, saps? I se viu molt més bé al Priorat que no pas fora. Això ja ho estan aprenent molt ara també els joves.
Els pobles, les poblacions de la nostra comarca que es veuran beneficiades per aquests nous habitatges seran en total 9?
Bellmunt
del Priorat, la Bisbal de Falset, Cabassers, la Figuera, Marroig, Molà, la Morera del Montsant, Porrera i la nostra població, Falset.
Sí, senyor.
Per què no? Per què excluïm les altres?
No s'exclou amb algú. Se va notificar a tots els ajuntaments de la comarca. El que passa que aquí doncs, hi ha unes condicions que doncs, Incasòl per a construir, doncs has de cedir el terreny, i esclar, i això doncs tots els ajuntaments no tenen disponibilitat de terrenys per a cedir perquè es faci habitatge. Llavors, doncs, bueno, han cregut oportú no traçar el tema, tots els que ara es posaven de terrenys doncs, fer una primera fase i tal com se vagi solucionant el tema dels terrenys, propietat de terrenys per a ser l'incasol perquè es pugui edificar, doncs anirem fent com a fases. No, això no, no, ara és l'inici i això no s'acaba aquí. No, és l'inici d'aquest projecte, doncs perquè no, per no traçar-lo, no? Perquè crec que és un tema que és urgent.
Uns habitatges que a molts metres quadrats?
Sí, uns 72, de 70 a 72 metres quadrats de mitja se faran, aproximadament.
I la propera construcció?
Bueno, n'hi haurà de més petits, però la majoria aniran per aquí, sí.
La propera construcció ben aviat, la construcció, parlàvem?
La construcció d'aquests habitatges, doncs mira, ara se farà l'aixecament topogràfic dels terrenys que se deixen als ajuntaments, projecte executiu i contractació. Tot això es podria fer durant l'anualitat 2008 i 2009, pues, obra ja. Podria ser que féssim alguna inauguració cap a un dit del 2009, ja, sí.
Deixant de banda aquests 123 habitatges protegits a la nostra comarca, parlem del nou gerent del Consell Comarcal del Priorat. Joan Reig prendrà posició el proper 3 de març en substitució de Montse Camacho, no és així?
Sí, senyor.
Per què aquest canvi de gerència al Consell?
Bueno, perquè suposo que la gerent fa 4 anys que és aquí i doncs deu voler refer la seva vida a Barcelona, ja saps que ella és de Barcelona, per tant, doncs bueno, ella doncs, a partir de que vaig entrar jo de president, doncs ja li vaig comunicar doncs, que no que pensava ser salari ni molt més, però que doncs, si podia canviar de feina, doncs que ho intentés, i ella doncs ara doncs, va presentar la renúncia el dia 14 de gener perquè busquéssim solució al seu lloc. Hem estat durant pràcticament un mes buscant solució i hem apostat per gent de la comarca i gent de la casa.
D'acord.
Crec que estan ben preparats i no cal anar a buscar tampoc res de fora perquè si ho tenim a casa aprofitem-ho.
D'acord, doncs Josep Anton Robles, president del Consell Comarcal del Priorat, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i enhorabona en aquesta nova iniciativa del Consell.
Doncs vinga, no serà l'única, eh?
D'acord, doncs quedem així. Adéu-siau, bon dia. Parlem del Parc Natural de la Serra del Montsant, que ha tret un llibre. Un llibre, un atles, millor dit, sobre els amfibis i rèptils de la Serra del Montsant, del Parc Natural de la Serra del Montsant. Del que és aquest llibre, ja que es pot adquirir ja per un preu mòdic de 8 euros sobre els amfibis i rèptils del Parc Natural de la Serra del Montsant, en parlem amb la directora del Parc Natural, la Neus Miró. Neus Miró, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tal com dèiem en titulars, el Parc Natural de la Serra del Montsant ha publicat un atles sobre amfibis i rèptils, no és així?
Exacte.
Per què aquest llibre sobre amfibis i rèptils de la Serra del Montsant, suposem?
Bé, en realitat això és el fruit d'un estudi que es va realitzar al llarg del 2006 i vam pensar que els resultats eren lo suficientment interessants per poder-los donar a conèixer a la gent del territori en especial, però en el públic en general, no? Primera, perquè puguem observar que tenim una sèrie d'amfibis i rèptils molt importants en el nostre territori, i perquè per donar a conèixer aquestes espècies d'antròpodes que són potser molt desconeguts i a vegades una mica aprensius per segons quines persones, no?
Què es pot destacar d'aquest llibre a grans trets, una mica?
Bé, en un principi podem recollir que surten 20 espècies. Aquestes 20 espècies estan distribuïdes entre amfibis i rèptils i de les espècies més destacades el que ens ha fet més il·lusió, entre cometes, és que encara trobem vidriols, no?, que és com una espècie de serpeta i que, a més, això ha sigut fruit de la col·laboració de molta gent del territori. Vull dir que les anotacions, els censos i tot el que s'ha fet ha sigut a base de dades que ens han facilitat o a societats de caçadors o gent que va al camp i es troba una espècie i ens indica on la troba. Per tant, jo penso que és un estudi que està elaborat per tres biòlegs, que són la Isabel Mate, el Joan i el Quim Soler, i a més, però que han treballat molt de costat a costat amb tota la gent del propi territori.
En total especifiqueu 6 espècies d'amfibis i 15 de rèptils.
Exacte.
Que signifiquen un 40% del total d'espècies de tot Catalunya presents, no?
Exacte. Per tant, podem dir que estem ben ubicats dintre de la relació amb Catalunya.
Hi ha espècies que insòlides que no gairebé ningú sabia que existien al Parc Natural?
No, la veritat és que les espècies són les que es troben a la... les que es troben a la majoria de Catalunya, no? I ja t'he dit que potser el que ens ha fet més il·lusió és saber que encara podem trobar vidriols en el nostre territori i per tant, vull dir, no podem destacar una espècie en concret, el fet de que tinguem tortugues perquè és una espècie reintroduïda, per exemple, però vull dir que a la llarga segurament que, com que s'està habitant molt bé en el nostre territori, es anirà reproduint amb facilitat i anirà conquerint l'espai, però destacar alguna espècie en concret seria potser més una feina dels especialistes o dels biòlegs que t'ho haurien d'indicar.
Molt temps elaborant el llibre, suposem.
Bueno, doncs va ser un any d'estudi i després ha sigut un any d'anar pensant el disseny perquè sigui un disseny a més, sigui fàcil de llegir per la gent, que t'indiqui molt bé en quines zones podem trobar quines espècies i sobretot una part final que afavoreix molt el que seria la gestió, la gestió de l'equip propi del parc que podem fer per millorar totes aquestes espècies, no? Com pot ser conservar punts d'aigua, netejar antigues basses, recuperar séquies, netejar espais oberts dintre de les zones boscoses. Per tant, et dona tota una sèrie de mesures que la gestió ens anirà molt bé a l'hora d'actuar.
Un llibre en color, amb fotografies...
Exacte, vull dir, per cada espècie hi ha una fotografia, algunes tenen inclús dos fotografies, una en detall i una més petitona, i et dona totes les característiques de l'espècie, quines varietats hi ha, vull dir, és un llibre que penso que és molt, primer que és molt barat, molt econòmic, perquè té un preu de 8 euros, vull dir que tothom que li agradi la fauna el pot comprar amb un preu molt mòdic i, per tant, és molt entretingut també de llegir.
8 euros, un preu totalment econòmic, hi ha moltes pàgines?
No, em sembla que si hi ha 15 espècies deu haver el doble, deu ser unes 35 pàgines. Ara no t'ho sabria dir perquè no el tinc aquí al davant, però unes 35 pàgines.
El llibre ja es pot adquirir a diversos punts de la comarca?
Sí, mira, el podríeu trobar a tot el que són punts d'informació del parc, a l'oficina comarcal de Falset d'Informació, a la seu del parc, i després aquí a Reus el podríeu trobar en llibreries com la Gaudí.
Ja es troba a la venda el llibre.
Està a la venda en aquests moments ja.
Doncs molt bé. Alguna iniciativa més que del Parc Natural pel futur, que prengui endegar properament?
Bueno, d'iniciatives n'hi ha moltes. Ara finalment va reunir la Junta Rectora i s'ha aprovat el programa d'actuació i el pressupost, i a partir d'aquí ara ja ens posem a treballar de cara a aquest 2008 que hem d'engegar tota una sèrie de temes d'estudis i pues, de gestió per dintre la millora de l'espai.
Doncs molt bé. Neus Miró, directora del Parc Natural de la Serra del Montsant. Gràcies per acceptar la invitació de la ràdio i de l'informatiu.
Moltes gràcies.
Molta sort en aquest llibre.
Moltes gràcies a vosaltres i fins a la propera informació del parc.
D'acord, a tu, bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu-siau.
Parlem de la xarxa viària del Marroig, ja que la Diputació de Tarragona ha realitzat a la comarca del Priorat les obres de reforç del ferm de la carretera TB7341 d'accés al Marroig, des de la Nacional 420. I ho ha fet seguint la campanya del Pla de Millora de Paviments de la xarxa de carreteres que gestiona aquesta institució. El projecte, que ha suposat a la Diputació una inversió total de 73 milions d'euros, ha significat una gran millora pels accessos principals del nucli del Marroig. Les obres han consistit en la regularització de l'antic ferm en mal estat i en la reposició de la senyalització horitzontal amb el pintat de les corresponents marques viàries. La direcció del projecte ha anat a càrrec dels serveis tècnics territorials de la Diputació de Tarragona i ha estat executat per les constructores Panasfalto S.A. i Prosenyal. Parlem ara del Servei Català Comarcal del Català, ja que el dia 22 de febrer finalitzarà ja la matriculació per al nou alumnat dels cursos de llengua catalana organitzats pel Servei Comarcal del Català al Priorat, corresponents al segon quadrimestre del període 2007-2008. El Servei de Català del Priorat ofereix a Falset places distribuïdes en dos cursos per a aquelles persones que es vulguin aprendre a parlar en català a nivells bàsic 1 i 2 i que es fan classes al vespre, cal dir, dos dies a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, cada sessió, cal dir, que dura 1 hora i 45 minuts. Les persones interessades a inscriure's, encara hi són a temps, interessades a inscriure's als cursos, es poden adreçar-se aquesta setmana al Servei Comarcal del Català del Priorat, que és al carrer Josep Maria Gich, número 1 de Falset, o trucant al telèfon 977-830119. 977-830119. Fet aquest incís, dos de les notícies més interessants succeïdes a la nostra comarca durant aquesta setmana, que gairebé estem ja agotant, estem esveint, es manquen els esports. Parlem dels esports, parlem d'una important victòria de la Lliga Local de Futbol Sala, d'aquests 6 equips que competeixen aquesta Lliga Local de Futbol Sala que es juga entre setmana. Ràdio Falset encapçala la classificació després de guanyar a l'equip del total 90. Doncs si és per publicitat, que no quedi. Ràdio Falset, l'equip de Ràdio Falset encapçala la classificació de la Lliga Local de Futbol Sala, que juga entre setmana al pavelló d'esports de Falset, després de guanyar l'equip del total 90-4-6. D'aquesta manera, Ràdio Falset, l'equip de Futbol Sala de Ràdio Falset encapçala la classificació en 3 punts, empatat en l'equip del Esplocat, que també en porta 3, amb un punt es troba la Xu i Petrocat Pradell, i en 0 punts total 90 i Xusma, així s'anomena aquest equip. L'equip de Ràdio Falset 2 tornarà a la competició aquest proper dimarts, rebent a l'equip del Petrocap Pradell. A veure, doncs, si es pot mantenir aquest més que important lideratge. Parlem ara de futbol sala, però de futbol sala més important, podríem dir, del Pradell Futbol Sala, ja que aquest cap de setmana li toca descansar. Ja ho sabem, un equip de 17 equips, un grup de 17 equips, un grup imparell, i cada cap de setmana li toca descansar al Pradell Futbol Sala, que el passat cap de setmana guanyava al futbol sala al Forja i es situava ja al segon lloc de la classificació amb 21 punts. Un Pradell Futbol Sala que descansa aquest cap de setmana i torna a la competició al proper cap de setmana, el proper dissabte, al pavelló d'esports a les 7 de la tarda, rebent a una de les ventafocs del grup, al Club Futbol Sala al Morell. Per acabar ja el capítol d'esports, ens manca repassar l'escola de futbol base del Falset Esportiu. D'uns partits ja que s'han jugat, podríem dir, s'ha jugat a les 10 del matí a Reus, a la seva capital, a la capital del Baix Camp, al camp municipal Mas Iglesias, l'encontre de levins entre el Mas Pellicer i la Levia del Falset Esportiu. A 4:45 d'aquesta tarda, el Domènec Aragonès, a les 16:30, es jugarà l'encontre de benjamins entre el Benjamí A del Falset Esportiu i la Pastoreta. Mentre que per demà diumenge, a les 9:30 del matí, al municipal de Sant Salvador, a Tarragona, hi haurà l'encontre d'infantils entre l'infantil del Sant Salvador i a l'infantil del Falset Esportiu. Ens manquen el futbol, en aquest cas el futbol més gran, el Porrera Unió Esportiva, que el passat cap de setmana tornava a perdre 2-0 al Baix Camp, al terreny de les Borges del Camp, per 2-0. Porrera Unió Esportiva, que situa hores d'ara al 12è lloc de la classificació en 19 punts. Un Porrera que torna a la competició demà diumenge a les 16:30 hores a 4:45 de la tarda de demà diumenge al seu camp d'esports, rebent l'Almoster, un equip que es troba amb similars característiques a la classificació, en similars llocs de classificació. Fet doncs el repàs al món dels esports, es manca ja perquè gairebé, podem dir com sempre, estem fora de temps per abaixar el teló de l'informatiu al temps, en aquest cas al temps meteorològic, que es ve com sempre de la mà de l'Enric Massip.
Acabem una setmana en què les pluges i els plugims han estat la nota dominant, però les quantitats de pluja han estat molt minces i, per tant, la secada no s'ha trobat solució encara. La situació per aquest cap de setmana és que per avui dissabte l'ambient serà força agradable, un ambient, podem dir, que primaveral. Per demà diumenge al matí també la situació serà molt agradable, però a última hora hi ha una nova borrasca que s'ha entrat per la península Ibèrica, al sud-oest, ens arribarà els seus efectes aquí ja i poden caure algunes precipitacions. Aquestes precipitacions s'aniran generalitzant així com vagi avançant la nit del diumenge i el dilluns i podrem tindre ja un altre règim de pluges que tot apunta que serà més important que el que hem tingut, però de totes maneres no creiem que no serà suficient encara per posar a terme aquesta secada. Les temperatures molt suaus, com dèiem, sense doncs, cap glaçada que les nostres comarques i un ambient en definitiva primaveral. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1641, una important nevada afectava la ciutat de Barcelona.
Fins aquí doncs aquesta edició informativa. Nosaltres us emplacem fins al proper cap de setmana, fins al proper dissabte, amb una nova edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Serà doncs fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia i molta sort.